Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Que les troballes dels primers ripolletens datant del 3.500 al 2.500 abans de Crist, al Neolític, o que al voltant de la Font de Cantiana és possible que visqués un poble ibèric, són dades de la nostra història que gairebé cap ripolletent coneix. Aquestes són dos només exemples de les moltes coses que podem aprendre si realitzem els itineraris pel Ripollet Històric i que també recullen el llibre editat per la Regidoria d'Educació, l'Agrupació Ripollet Natura i la Diputació de Barcelona. Aquest itinerari, impulsat ara des del Pla Educatiu d'Entorn, és un exemple del concepte educatiu de ciutat que vol transmetre l'Ajuntament i respon a una inquietud constant de molts ripolletens per conèixer la nostra història i gaudir de fent-ho. Aquest és, però, només un dels temes que han copsat l'actualitat informativa de la setmana. Coneguem, si el sembla, la resta de notícies als titulars. Ahir dijous va tenir lloc el ple ordinari del mes d'abril. Francina Ricard.
L'aspecte més destacat va ser l'ampliació del servei públic de la llar d'infants amb l'aprovació de la creació d'un segon centre i la previsió d'una futura segona línia.
Ripollet ja té himne oficial.
Va ser aprovat per unanimitat el passat divendres en un ple extraordinari. El cant a Ripollet té lletra de Josep Maria Brull i la música és d'Antoni Oliva i Oliva.
Aquesta setmana s'ha signat el Pacte Local per l'Educació en el Lleure dels Casals d'Estiu 2008-2011.
El pacte, que començarà a funcionar a partir d'aquest mateix estiu, contempla, entre d'altres punts, la realització dels casals d'estiu de forma alternada als centres públics d'educació infantil i primària de Ripollet.
Aquest matí s'ha celebrat la Marató Poètica de l'Anvers.
Es va haver d'aplaçar el passat 17 d'abril per culpa de la pluja. Aquest matí els alumnes d'algunes escoles de Ripollet han pogut recitar els seus poemes.
Una publicació recull els itineraris pel Ripollet Històric.
Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Educació, l'Agrupació Ripollet Natura i la Diputació de Barcelona.
I avui ens acompanyarà José Rey, cap d'Unitat de Protecció Civil.
Amb ell comentarem tot el que fa referència a aquest cos de voluntaris.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous va tenir lloc el ple ordinari del mes d'abril. L'aspecte més destacat va ser l'ampliació del servei públic de la llar d'infants amb l'aprovació de la creació d'un segon centre i la previsió d'una futura segona línia. A més, es van autoritzar les darreres modificacions urbanístiques necessàries per a la construcció de l'escola Bressol al costat del Teix Ginesta. Aquests punts es van aprovar per unanimitat. Laia Prats.
Abans, però, es van discutir tres modificacions de partides per gairebé 1 milió d'euros que serviran per dotar pressupostàriament la construcció i gestió de la segona llar d'infants, beques per llibres per als 3.300 escolars, l'expropiació del casino i l'adequació dels comptes a la separació de cultura i joventut. El Partit Popular es va abstenir, tal com explica Víctor Ríguez.
Por lo tanto, me parece un concepto muy sencillo y me parece que, en fin, si usted no retira eso de que estoy orgullosa de tener superávit, simplemente nos deja claro que el concepto que usted tiene de dar un buen servicio al ciudadano consiste en apretar mucho en impuestos para que usted lo tenga muy fácil para, manteniendo los servicios, digamos simplificarse el trabajo económico del gobierno municipal a costa del esfuerzo económico que hacen los ciudadanos. Por esta razón, el Partido Popular, como lo he dicho, estamos de acuerdo en varios puntos que por separado contarían, por supuestísimo, con nuestro apoyo, pero que puestos en esta pastilla nos resulta imposible darles nuestro apoyo. Por esta razón, el voto del Partido Popular es la abstención.
L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, va respondre a la intervenció del Partit Popular.
Aquest superàvit va directament als ciutadans. No es queda aquí a l'Ajuntament per fer res, no. Aquest superàvit s'aplica per fer una subvenció per llibres de text d'infantil i de primària i per posar en funcionament una nova escola de sol. Això no és repercutir aquest, entre cometes, guany del pressupost directament als ciutadans? I estem orgullosos de que en aquest Ajuntament ens mirem la pela, perquè no tenim. I aquest superàvit és un gran esforç. No tots els ajuntaments poden tancar en superàvit.
El punt va ser aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció del Compromís per Ripollet i del Partit Popular. Seguidament es va aprovar per unanimitat el canvi en una plaça i la compatibilitat d'una altra. També es va acceptar la renúncia d'Urbacera a la pròrroga del contracte del servei de neteja i recollidor d'escombraries. Així ara començarà la tramitació d'unes noves condicions. Tal com explica Víctor Dieguez, el PP va votar en contra d'aquest punt.
Des del Partit Popular creemos que el ayuntamiento no está para facilitar beneficios a ninguna empresa. Sí, en cambio, para mantener precios públicos cuando la economía no funciona para la mayoría, incluso independientemente del contrato con la empresa privada de recogida. Por esta razón, los populares aprovechamos para pedir que desde ya, como mínimo, se congele esta tasa y que no solo se busque beneficiar a la empresa, sino beneficiarnos a todos, exigiendo mejoras sensibles en cuanto a limpieza de calles y a recogida de basura se refiere en Ripollet.
El Compromís per Ripollet, per la seva banda, va votar a favor d'aquest punt i va demanar participar en la creació del plec de noves condicions.
Ens agradaria que des de l'equip de govern se'ns tingués en compte per elaborar aquest nou plec de condicions o el que redacti se redactarà nou i per la taula de contractació.
L'alcalde Juan Parravejo va contestar algun dels dubtes de l'oposició i va avançar que s'aprofitarà el canvi per implantar un servei més modern.
Perquè nosaltres tenim dos objectius. Primer, canviar el sistema de recollida d'escombraries, modernitzar-lo i adaptar-lo a les noves tecnologies que hi ha en aquest moment, que ja veurem quin serà, perquè avui el que fem és justament aprovar el que hem dit. I que jo sàpiga, en els tres acords no es diu res de taxes d'escombraries. D'acord? No es diu res. I per tant no la eliminarem, perquè eliminar aquesta taxa d'escombraries significaria que tindríem menys recursos per fer justament el que volem fer. Però, a més, és que volem millorar i modernitzar també el sistema de neteja pública, de neteja viària.
A continuació, tots els partits van donar suport a la sessió de locals del Centre Cívic Maragall a quatre entitats. Un altre dels punts importants del ple va ser l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità, per tal que la llar d'infants es pugui implantar al parc urbà del sector nord-est dels Pinatons. El Partit Popular va votar a favor. Escoltem Rosa Maria Hernández.
Sí, nosaltres del Partit Popular de Ripollet lamentem la manca de previsió urbanística dels que van a Ripollet durant fa tant temps. I se'ls fa així tan difícil les ubicacions físiques i burocràtiques dels equipaments que s'han de fer a Ripollet. Per aquesta raó, tornem a tractar en aquest ple la implantació de la llar d'infants de Ripollet i el Partit Popular tornarem a donar per segona vegada, i espero definitiva, la nostra conformitat a la llar d'infants.
Qui també va votar a favor d'aquest punt va ser el Compromís per Ripollet, que va voler puntualitzar alguns aspectes, tal com explica Jacint Padró.
Nosaltres, evidentment que votem a favor, però assistim aquí a un nou clàssic de la gestió urbanística d'aquest ajuntament, que consisteix en canviar zona verda per zones d'equipament. No? Això ja ho parlàvem a la comissió informativa. És de lamentar perquè vol dir que això ho hem fet moltíssimes vegades. És un clàssic aquí a Ripollet, és el nostre sinó, no?
L'equip de govern va respondre a les puntualitzacions del Compromís per Ripollet.
Però si jo li dic que hem portat la zona verda al costat del riu Ripoll, amb una idea que vostè coneix molt bé, que volem fer un parc fluvial del riu Ripoll, és lògic que al costat del riu hi hagi una zona verda. Ja m'hagués agradat a mi que hi hagués una reserva de zona verda al costat del riu Ripoll en tot el terme, que tindríem ara una reserva, diguem, d'esbarjo i per disfrutar la zona verda. I en canvi tenim naus industrials que arriben pràcticament a la llera del riu.
Finalment es va aprovar la única moció del dia proposada pel Compromís per Ripollet per la realització de millores al pàrquing del Molí, on tothom va estar a favor. El passat divendres 18 d'abril es va aprovar l'himne oficial de la població Cant de Ripollet de Josep Maria Brull. L'acord pres en sessió extraordinària del ple va comptar amb el suport unànime de les quatre forces polítiques amb representació municipal. A l'acte van assistir representants d'entitats de la família Brull i els cantaires de la Societat Coral del Vallès, que van fer una emotiva interpretació de l'himne davant els presents. A la darrera sessió de la Junta de Govern Local, celebrada el passat 16 d'abril, es va aprovar l'adjudicació de les obres de construcció del Centre Cívic del Parc Primer de Maig a l'empresa Ibergestión Construcciones y Obras per un import d'uns 298.000 euros. L'execució es farà en un termini de 5 mesos i les obres començaran a finals del mes de maig. També es va aprovar la signatura del conveni amb el Departament d'Habitatge perquè les comunitats de veïns que pertanyen al barri de Can Mas obtinguin una nova bonificació. La tinent d'alcalde, Rosa Maria Martín, ens en dona més detalls.
Los barrios que son... que tienen ley de barrios, mediante un convenio que se hace con el Departamento de Habitacha, tienen un 10% más de subvención. Con lo cual, lo que hemos hecho es un convenio de colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Habitacha para que las comunidades de propietarios que quieran hacer rehabilitación de sus edificios, por estar dentro del barrio de Camas, tengan un 10% más de ayuda adicional que cualquier otra comunidad, en este caso del resto de Ripollet.
Per últim, es va aprovar també la subvenció per part de l'Ajuntament del 100% del cost dels anomenats tedis o temps d'edificació. Escoltem a la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín.
En el moment en què una comunitat de propietaris quiere, per exemple, hacer una rehabilitació integral de toda la comunitat, hablamos siempre de espacios comunes, ¿eh? Nunca de espacios particulares. Lo primero que tiene que hacer es lo que se llama un TEDI, que es un test de edificación, que esto es, lo hacen profesionales, arquitectos y aparejadores, y la verdad es que esto tiene un coste económico, que ahora no os puedo decir exactamente cuánto es, pero es un coste económico alto. Bueno, esto será lo que la ley de barrios va a subvencionar al 100%.
Actualment ja s'ha iniciat el procés d'adjudicació de l'empresa que realitzarà aquests estudis. En una nota de premsa emesa pel Partit Popular de Ripollet, el grup municipal ha demanat que se solucionin les deficiències i faltes que van denunciar en el moment de la inauguració del parc de Maria Regordosa. El comunicat dels populars denuncia que 6 mesos després d'inaugurar-se encara no s'han afegit les papereres i els bancs que, segons els populars, mancaven a l'espai verd. També destaquen que és necessària una millor il·luminació i que les jardineres estan plenes d'herbes en lloc de flors i plantes. El Teatre Auditori va acollir ahir dijous el 9è congrés de la secció de la UGG del Metall, Construcció i Afins del Vallès Occidental. Una 80ena de delegats van debatre durant tot el dia les ponències i reglaments, així com l'elecció dels nous membres del Comitè Nacional i la Comissió Executiva del Vallès Occidental. Al congrés també van intervenir l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el secretari general de la UGT a Catalunya, José María Álvarez. L'Ajuntament de Ripollet ha signat el pacte local per l'educació en el lleure que se'ls estiu 2008-2011. El pacte que començarà a funcionar a partir d'aquest mateix estiu contempla, entre d'altres punts, la realització dels casals d'estiu de forma alternada als centres d'educació infantil i primària públics de Ripollet. A més, durant els propers 4 anys s'aniran ampliant el nombre de places de forma progressiva fins a arribar a 600. Tots aquests acords van ser signats el passat dilluns 21 d'abril per la comunitat educativa local, els representants de la ZAMPA, la regidora d'Educació, el regidor de Cultura i Joventut i l'alcalde de Ripollet. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, abans de començar la signatura del pla, va fer una introducció sobre el procés de redacció del mateix.
Creiem que el model que havíem treballat a Ripollet ja s'ha anat pel nostre any. En aquest cas, la gent que ja estem i moderat, si ho va arribar per l'Ajuntament, era un model que a tots ens omplia i això ens feia servei, i no m'hi do, el treball que hem aconseguit. Però sí, és veritat que tots vam estar d'acord, a partir de l'any passat, de que com a societat, que és canviant, el donament que la gent en cohesionar també. I vam, entre tots, pactar, assentar-nos i veure quin era el model que a l'article 21, allà en l'any 2008, Ripollet volia.
El procés d'elaboració del pacte va començar el passat mes de novembre, quan a petició de les dues regidories implicades i de representants de diferents states de Ripollet es va constituir la taula de participació per l'elaboració del pla.
Aquesta taula, que es va posar com a objectiu un full de ruta clar, que era sobretot la representació, on estiguessin l'Ajuntament, els esplais, els directors, les ampes, en aquest cas, malauradament, l'Estel, com tots sabeu també, no va voler seguir amb aquest procés amb uns arguments vàlids que tots vam respectar, però que també jo m'ho agradaré, que la demà i el govern i tota la taula que hem estat treballant aquí el nou model d'aquest pacte vam dir que cada any és un bon any i estem oberts a suposar que l'Estel i qualsevol entitat que hi hagi aquí de Ripollet pugui també gestionar el que són els canals.
La realització dels casals es coordinarà amb el programa d'obres de construcció, d'inversió i de millora dels centres. A més, es redactarà un conveni anual que definirà principalment el calendari definitiu, la publicitat, el pressupost i les beques i el procés d'inscripció.
La setmana passada els avançàvem que el proper curs 2008-2009 les famílies d'uns 3.300 alumnes d'educació infantil i primària de Ripollet rebran una ajuda directa de 36 euros per nen per a la compra de llibres de text. A més, les AMPA dels centres educatius de primària i secundària que presentin un projecte de socialització de llibres de text podran sol·licitar una ajuda de 600 euros per una línia o de 1.000 en cas de dues línies. En total es destinaran 130.000 euros a la compra de llibres de text. Un dels centres de Ripollet que porta molts anys treballa en el tema de la socialització de llibres és el CEP de Sant Maria Ginesta. Per conèixer millor l'experiència del centre, hem parlat amb José Ramón Bea, tresorer de l'AMPA i responsable del projecte de socialització des de fa uns quants anys.
Cuéntanos un poquito la experiencia de la socialización de libros aquí en el Ginesta.
Bueno, la experiencia en el Ginesta viene ya de muy viejo. Yo cuando llegué, mi hija, la mayor, en 33, y ya está en el instituto este año, ya estaba funcionando. Se ve que era una cosa histórica. Mi mujer, que había dado clases aquí ya cuando había estado estudiando para magisterio, ya existía, o sea que es desde cuando se hizo el colegio, poco más o menos, para se juntaron y tal. Desde entonces está funcionando. Yo cuando llegué cogí los papeles tal como iba y luego se dio adelante. Concretamente, ¿qué quieres saber de...?
Explica exactamente en qué consiste la socialización de libros.
Bueno, partimos de la base de que todos los padres son socios de AMPA y a cambio de ser socios de AMPA tienen una serie de servicios que ofrece AMPA hacia ellos. Uno de los servicios es la socialización de libros. Consiste en que cada padre da a principio de curso una cuota que se define a principio de curso. O sea, a final de curso, se define al siguiente curso, que les cubre los libros de sus hijos, los libros de texto de sus hijos. Actualmente la socialización abarca desde tercero hasta sexto. Entonces los libros que son de texto se compran para el colegio, se mantienen en el colegio. Los libros de fichas y esas cosas se los compran aparte cada padre, ¿no? En eso consiste la socialización. Los padres reúnen dinero, nosotros, junto con los profesores, que son los que deciden qué libros se compran según cómo cambie la ley de educación, que sea unos temas, que sea otros, pues más o menos vamos trampeando con los libros para conseguir mantenerlos en uso el máximo posible. Realmente son de 3 a 4 años, si no viene un cambio radical por el medio que nos los descontrola todo. Entonces ya digo, vamos reuniendo dinero durante los años y cada año van comprando libros nuevos. A lo mejor un año solo toca a quinto naturales, a tercero matemáticas y nada más. Y otro año se compran naturales, lengua y matemáticas. Entonces vamos trampeando así, vamos teniendo libros siempre nuevos, adaptados al momento educativo en concreto, pero manteniendo, aprovechando al máximo los libros que se compran cada año. Eso nos permite tener un remanente para hacer la compra de libros de cada año. Por ejemplo, 20 euros que está actualmente en la cuota no te da para comprar los libros de texto de un niño completo, todos los libros. Y así va funcionando, digamos, el AMPA junto con los profesores, que son los que definen qué libros hacen falta o qué libros se pueden esperar al año siguiente a comprar para mantener ese ratio de 3-4 años de uso del libro.
¿Cuál es la valoración que se hace desde la AMPA del proyecto?
El proyecto de socialización es muy positivo. Los críos se acostumbran de pequeños a que el libro se les da de préstamo, no es de ellos, lo tienen que mantener lo máximo posible para el alumno que venga detrás. Aunque ellos no saben si ellos son el cuarto año, el tercer año que lo tienen y si el año siguiente se va a usar. Y aparte, desde el punto de vista ecológico o reutilizable, pues es muy práctico, porque te digo, los padres nos ahorramos una serie de dinero bastante importante en los años que dura el periodo de socialización y la formación no disminuye por no tener el libro en casa propio, que después lo tienes que tirar o deshacerte de él por el otro lado. Al contrario, es más útil, yo lo veo muy bien.
¿Es generalizado? ¿Todos los padres participan? ¿O también hay casos, o sea, la opción de que el que quiera tener sus propios libros los pueda tener?
Cualquier padre puede comprarse esos libros si quiere. Cada año la dirección publica la lista de libros. Pero cada año todos los padres están inscritos. Es muy raro, el padre puede haber algún problema porque ella le da un libro estropeado a mi hijo, en ese caso mira, no sé sustituirlo por otro. Porque por ley los libros tienen que tener los interiores 4 años. Y cuando se hace la compra se procura que coincida con el nuevo libro. No sé, supongo que no coincide con un libro que ya lleva 2 años de servicio, que nos podemos quedar sin él en 2 años. Entonces, de esta manera, siempre se compran unos cuantos de más para poder suplir los estropeos y estas cosas. O sea, padre de cosa.
¿Quién se encarga de educar a los niños en el uso de los libros? ¿Es una cosa que se encarga solamente o no los profesores?
No, es una cosa, te digo, la certificación, aunque parece que le llamamos el AMPA, va con el AMPA y el colegio. Eso es fundamental, o sea, que los profesores tengan claro cómo administrar el dinero que los padres generamos. Y actualmente tenemos un seguidor también de la realidad extras que hemos conseguido a través del proyecto de socialización, que los padres, que los profesores tienen muy claro los libros para comprar para que se aprovechen al máximo, es fundamental. Eso nos forma, ellos forman a los críos en clase. Se supone que los padres todos en casa formamos a nuestros hijos, les decimos de este libro te lo prestan y tienes que volverlo lo más limpio y preparado posible. No puedes bloquearlo porque sí, ni dejarlo, ni tirarlo, ni hacer el indio con él.
Económicamente, ¿de qué inversión anual se hace para comprar libros desde la AMPA?
Función, el AMPA, la única función que hace, vamos a decir entre comillas, la única función que hace es recaudar el dinero y aprobar las compras de libros que hace el colegio. Pero realmente los que llevan la voz cantante en qué libros hay que comprar y si este año hay que gastar más o gastar menos son los profesores, que son los que saben cómo va la temática de estudios de ese año, cómo ha podido ir cambiando al cabo del tiempo y cómo hay que adaptar que los libros que nuestros hijos utilizan correspondan con el manual educativo que les dicen de María. A veces los libros varían en que el capítulo 3 es el capítulo 5 de la siguiente edición. O sea que ahora se va a estudiar primero los ríos antes que las cordilleras. Y en el siguiente año las cordilleras van antes que los ríos. O sea, a veces son variaciones tan minúsculas que es posible de cambiar de sitio de temario el punto que nunca estudiar, que los profesores en sí, gracias a lo que ellos trabajan con el temario, pues son los que se encargan de mantener lo máximo el temario. Generalmente se compra material extra, pero generalmente la asociación va a pensar siempre en los libros.
Ramón, muchísimas gracias por tu atención.
De nada, no sé si te he liado más de lo que he ayudado.
No, muchas gracias.
L'Oficina de Català de Ripollet va fer entrega el passat dilluns al migdia dels premis del primer concurs d'anuncis i falques radiofòniques. El certamen, que té com a objectiu fomentar la lectura en català, ha comptat amb la participació de 45 treballs realitzats pels propis alumnes de l'Oficina de Català. Els guanyadors van ser Jerca Morros i Santiago García, de categoria Llindà, i Rosalía Domínguez i Carles Piqué, a la categoria de Suficiència. Aquest dissabte una quarantena d'alumnes del CEIP Escursell participaran en un concert solidari en col·laboració amb la Coral Veus Sense Fronteres que tindrà lloc al Teatre Auditori de Ripollet. Aquesta és la primera vegada que una escola de Ripollet participa en aquesta trobada. Els alumnes estan preparant diverses peces musicals, entre elles fragments del musical Els Miserables. D'altra banda, està previst que l'any que ve es faci un concert comú de totes les escoles que han participat en les diferents edicions d'aquesta iniciativa que tindrà lloc al Palau de la Música de Barcelona.
El 91.3 Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Aquest vespre, a partir de les 8 del vespre, se celebra una sessió de les nits de música al Centre Cultural en homenatge a Ensem Clavé i a la Societat Coral al Vallès. A les 10 de la nit estrena teatral al Teatre Auditori de Rudi Gore o la Nissaga Maleïda. El preu de les entrades és de 15 euros. Dissabte el Centre Excursionista de Ripollet celebra una nova sortida del GR11 que anirà de Tavascan fins a Espaón. Trobades amb l'Art ens proposa dissabte al matí que visitem diferents galeries d'art de Barcelona. Per realitzar la sortida cal concertar visita al Centre Cultural. A les 6 de la tarda, com dèiem, la Coral de Veus Sense Fronteres realitzarà un concert al Teatre Auditori amb la participació dels alumnes del CEIP Escursell. Dissabte a la nit us proposem que participeu a la festa de ball i rumba a la penya a la Macarena a 2:15 o al ball del pavelló Joan Creus a partir de les 11 de la nit. Acabem amb diumenge i la jornada d'anellament d'ocells a les 12 del migdia al punt d'informació dels pinetons. A més, els recordem que aquest dissabte de 5 a 2:15 del vespre i diumenge de 9:15 del matí a 2:15 del migdia pots donar sang a l'estand de la Creu Roja instal·lat al Centre Cultural.
Esteu escoltant Info.
El Sant Jordi a la Rambla del passat diumenge 20 d'abril es va poder desenvolupar gairebé sense problemes, tot i que la pluja va fer acte de presència en un parell d'ocasions. A les 11 del migdia la Rambla de Sant Jordi era plena de gom a gom de sants i de gent per visitar-los.
El moment més esperat i emotiu va ser la presentació oficial de l'himne de Ripollet, Cana Ripollet, a la 1 del migdia a la plaça de Pere IV. Els nens i nenes dels col·legis de Ripollet, la Societat Coral del Vallès amb la solista Anna Borrego i cantaires de Belles Arts de Sabadell van ser els encarregats d'interpretar l'himne davant les autoritats municipals, els membres de la CRAC, la família Brull i centenars de ciutadans. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, va valorar molt positivament tota la jornada.
Els auguris complicats que teníem de pluja i de vent, que la festa major, que el senyor de Aran d'any s'ha sortit d'aquesta manera, jo crec que és bo pel poble i és bo per tothom, perquè hi ha moltes entitats, molta feina darrere, moltes tendes, molts comerços, i jo crec que és just que tot així. Després hem hagut quasi resistents al tema de l'himne, però ha estat la plaça plena i amb molta gent, l'ha escoltat, no tenia cap sorpresa, molts no s'esperaven que fos així, ha estat emocionant, jo crec que m'ho deien a la puta casa.
La mostra gastronòmica també va ser una de les grans protagonistes del Sant Jordi a la Rambla, especialment la parada de l'entitat del Setrill, que va oferir una selecta varietat de plats, entre ells ostres amb cava. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, també es va mostrar satisfet de totes les activitats.
Maquíssim, perquè encara que ens hagi plogut una miqueta, jo penso que el que hem de desitjar és que plogui, i que pot ser, quan acabi la festa, que plogui un parell de setmanetes, que falta ens fa. Però bueno, és que fa goig, és que cada any diem el mateix, però és que cada any anem a més. Aquest any, a més, la disposició de les parades està molt millor, hem millorat, hi ha moltes més, hi ha una gentada al carrer, la veritat és que fa goig. Jo l'únic que puc dir és felicitar tota la gent que d'alguna altra manera ha organitzat aquesta festa, a les entitats que un any més surten al carrer per mostrar pues, les seves activitats i donar-se a conèixer, la fira gastronòmica, que és una passada encara més gran que l'any passat.
Posteriorment, la Unió de Botiguers va realitzar el sorteig de 4 televisions de plasma entre tots els ripolletens que havien completat l'àlbum Ripollet Pas a Pas, editat per la UBR. Entre el miler de paperetes recollides, les persones afortunades van ser Clara Daza, Ángela Cauriel, Juan Figueroa i Concepció Aldazábal.
I continuant amb les activitats d'aquest passat Sant Jordi, els organitzadors del Racó de les Lletres Locals han fet una valoració força positiva. Els llibres més populars pel que fa al volum de vendes van ser Ubuntu, Estima la Terra Africana, de Nicolás Vallent, Històries compartides de Maria Jesús García i Sandra Domènech, i Ciutadans, retalls i mutacions, una mirada fotogràfica a Ripollet, de Miquel Alba.
A més de l'espai de venda i signatura de llibres, per on van passar bona part dels autors locals, també es va presentar el plafó Llibres fets a Ripollet. Escoltem Àngels Leiva, responsable del Racó.
Nosaltres el que pensàvem era que el Racó no podia ser que només estigués per Sant Jordi, sinó que havia de tenir un espai propi durant tot l'any en els punts de venda real de llibres. I per això vam pensar que calia doncs, ampliar una mica doncs, la feina que es feia per Sant Jordi, i vam pensar en la possibilitat de fer doncs, un espai propi per als llibres fets a Ripollet. Una mica de les converses que vam tenir entre tots va sortir aquesta idea, que estem molt contents de poder-vos presentar avui. És un plafó que distribuirà a 10 llocs de Ripollet, en aquest us teniu aquí. Serà un punt de referència de la producció local, bé feta a Ripollet o bé feta per la gent de Ripollet.
El llibre de Nicolás Valle, Ubuntu, Estimada Terra Africana, ha estat una de les novetats del Racó per la Diada de Sant Jordi, juntament amb Entramados, escrit per les mestres del Fei pel Martínez, el recull de poemes d'Agustí Villar de Musas, Sentimientos y Banalidades, i el recull de contes Tic-Tac, Cuentos y Poemas contra el Tiempo, que inclou el conte Un sobre dorado de Xavier Gassó.
Aquest matí s'ha celebrat la tradicional marató poètica inclosa en els actes de l'Anvers 2008.
La trobada prevista pel 17 d'abril es va haver d'ajornar per la pluja. Enguany han participat a la marató els alumnes del FEIP Pinatons, que recitaven al parc d'Oriol Martorell, del FEIP al Martinet, que ho feien al parc 1 de maig, i del FEIP Tatxer, que han llegit els seus poemes al parc d'Olors i Barruri. L'Anvers, que enguany celebra la seva quarta edició, té com a objectiu el foment de la lectura poètica i apropar aquest gènere als ciutadans, especialment als infants.
La regidoria d'Educació, l'Agrupació de Ripollet Natura i la Diputació de Barcelona han editat itinerari pel Ripollet Històric, una publicació on es poden trobar les rutes que des de fa uns mesos està realitzant per les zones més emblemàtiques de la població. La regidora d'Educació, Maria del Mar Riera, explicava que aquest llibret neix com una iniciativa de l'Escola Sant Gabriel, concretada per l'Agrupació Ripollet Natura i que ha estat subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona. També comentava quins són els antecedents d'aquests itineraris.
Doncs bé, com dèiem, l'activitat s'ofereix des de fa molt temps, des de la regidoria d'Educació, dins la guia d'activitat, és el recorregut pel Ripollet Històric, que està adreçat a la secundària, i també es va incloure com a activitat de cap de setmana, els diumenges, dins del pla educatiu d'entorn, per oferir-ho a les famílies i també a la població adulta. I en tercer lloc, forma part del Ripollet pels Quatre Camins, que s'impulsa des del medi ambient.
El text del llibret és de l'Eloi Isern, que va voler agrair a Ripollet Natura la feina feta i va recordar com va néixer la idea d'aquest llibret.
És una gran sorpresa que després de molts anys això tingui aquest format. És a dir, vam començar a fer-lo amb fotocòpies en l'any 1994, doncs, va ser la seva activitat que va fer l'Agrupació de Ripollet Natura. Primer va ser el recorregut pel riu, el col·legi de Sant Esteve es va oferir perquè ho poguessin fer i fer de collet d'Índies, els hi va agradar i després gràcies a Torrent per diverses escoles i finalment és una activitat que ja està consagrada.
Les il·lustracions són a càrrec de José Toledano. Amb el llibret es lliura també un punt de lectura on venen les dates en què es realitza el recorregut. Els dies previstos són el 18 de maig coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, el 25 de maig coincidint amb la Diada del Corpus i el 15 de juny coincidint amb la trobada de Catifaires. Aquests tres recorreguts sortiran a les 6 de la tarda del Centre d'Interpretació del Patrimoni. Aquest dimecres, les associacions de veïns del barri de Sant Andreu i de Maragall van entregar els premis dels segons Jocs Florals de Ripollet. El certamen de guany ha comptat amb un centenar de participants que van rebre un diploma acreditatiu de mans de l'alcalde de Ripollet, del regidor de Cultura i de les regidores de Medi Ambient i d'Educació. Els treballs presentats podien ser de poesia i narrativa tant en llengua catalana com castellana. A més, es van establir dues categories, una per adults i l'altra per infants. Els membres de les associacions van agrair als participants la seva tasca. Escoltem a Teresa Martín de l'Associació de Veïns de Sant Andreu.
Agraïm la resposta positiva que el poble de Ripollet ens ha donat a la convocatòria d'aquesta edició dels Jocs Florals. Els participants adults heu presentat uns treballs de gran qualitat, cosa que ens ha fet molt difícil triar els premiats. Tots mereixeu ser guanyadors i realment tots hem guanyat. Heu expressat els vostres sentiments, heu denunciat fets o situacions que us fan patir i que us agradaria canviar. Nosaltres hem pres nota i com a agents socials farem arribar els vostres missatges on calgui. Moltes gràcies per participar i confiem en que l'any vinent ens tornem a trobar.
Ha jurat de repartir 22 premis que consistien en un lot de llibres i diploma. Un cop finalitzat l'acte, tots els guanyadors van llegir les seves poesies al nombrós públic. La Biblioteca de Ripollet va atorgar també, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, els premis del concurs de punts de llibre Guanya un punt. El certamen d'aquest any estava basat en dos artistes visuals, Joan Miró i Andy Warhol. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, comentava abans de fer públic el veredicte la gran participació del certamen.
Que el més important és que hagin participat, que el fet que hi hagin 763 participants en aquest concurs diu molt. De les ganes de la gent, de la participació de la gent i de l'utilització de la biblioteca. I jo crec que també és important que tant a partir dels premis de 15 anys endavant, com sobretot els més infants, podem veure tot el que tenim aquí, que jo crec que és de valorar. Fer això, tot i que sembli molt fàcil, jo sempre ho dic, costa fer-ho si ha d'estar una estona i has d'estar pensant en el que vols fer. Jo crec que això, amb un infant, és el que hem de valorar, que són els que després diran quin serà el punt cultural de la nostra societat dins de 5-10 anys. Jo crec que és el més important i, sisplau, que valori.
El concurs estava dividit en dos tipus de punts, per la secció d'audiovisuals i pels llibres. Aquesta darrera dividida en dos grups de 6 a 10 anys i d'11 a 14 anys. Els tres guanyadors van ser Iris Rodríguez, Aaron Jiménez i Marc García. A més, també es van donar dos accèssits per cada grup que també imprimiran el seu punt. La Casa de Natura de Ripollet continua programant diverses mostres incloses a la seva agenda de primavera. Per una banda, fins al mes de juliol es pot visitar l'exposició de fotografia de natura realitzada per l'associació Focer, i on es troben els treballs realitzats pels fotògrafs Oriol Muntaner, Vicenç Samper, Javier Castro, Rafael Aguilar, Joan Buixó, Joan Serrano i Joan Mimó. Cal destacar també que a partir del proper 28 d'abril i fins a finals d'any, la Casa Natura acollirà l'exposició El Ripoll Brau sobre Gris. Aquesta mostra, produïda per l'agrupació Ripollet Natura, convida l'espectador a descobrir el riu Ripoll en diverses vessants, algunes d'elles fins ara desconegudes. Així, la mostra s'estructura mitjançant diferents plafons temàtics, on es tracten aspectes com la qualitat de l'aigua, la geologia, la flora i la fauna, entre d'altres. El proper 28 d'abril s'inaugura a les 10:30 del matí al costat del bosc dels Pinetons el nou circuit esportiu per a la gent gran. Durant la trobada se celebrarà una sessió per inaugurar aquest circuit amb una fisioterapeuta que mostrarà el funcionament de cada element i indicarà la millor manera d'utilitzar-lo. Després de l'exercici se servirà un petit esmorzar. Les següents sessions guiades per professionals tindran lloc els dies 7 de maig a les 4 de la tarda i 13 i 20 de maig a les 10:30 del matí. Aquesta és una iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet en col·laboració amb la Casa Natura i l'agrupació Ripollet Natura.
Esteu escoltant Info.
Temps ara per l'actualitat esportiva. Ramon Argenti, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs el passat cap de setmana vam tenir un partit d'alta rivalitat aquí a nivell local. Ara en parlarem, però explica'ns primer quins van ser els resultats globals del cap de setmana.
Doncs la derrota, bueno, derrota no, l'empat del Ripollet, però es pot dir com una derrota perquè si està a punt d'acabar el partit en el minut 95, tens de descompte, et marquen un gol, que va ser l'empat a un, el Ripollet va tenir l'oportunitat de perdre dos punts, encara continua estant a la segona plaça, no? Però va empatar un davant del Vic, que va marcar el gol en 95 de la segona part, no? I pel que fa a la màxima rivalitat, doncs feia molt de temps que hi havia aquesta rivalitat per la retirada dels diferents equips. Aquest any, encara sé que el nou equip, doncs van jugar a camp de l'Esvila, que és el camp on jugaven els dos equips, el camp de l'Industrial, i el resultat va ser, doncs, Esvila 2, Ripollet 3, o sigui, penya partida per Cadí del 3 i victòria de la penya, que lògicament era d'esperar perquè l'equip de la penya partida és superior a aquest equip, no? Perquè és la penya, però hi va haver més gent de lo normal perquè el partit també de jugar a les 10 es va jugar a les 12 del migdia. Pel que fa al futbol sala, doncs d'important derrota, podríem dir, del Ripollet 7-5, si parlem del camp del Canet de Mar, un equip on el Ripollet anava davant per la Lliga tot el rato, anava davant en el marcador i al final l'equip del Canet, que va tercer la Lliga i pot pujar de categoria, va guanyar per 7-5. Perquè pel Ripollet B ja ha pujat de categoria i ara la lluita està per veure qui era campió de la primera provincial. O bé el Ripollet B, que va guanyar 3-4 al camp del Sant Vicentí, o bé el camp Cullàs. Pel que fa al món del futbol sala femení, el camp Clos va perdre contra el Tallà, sorpresa, perquè el Tallà venia per la part baixa de classificació, i va guanyar per 2-3, mentre que el Can Clos B no va jugar el partit perquè no es va presentar l'equip de Lloret. A la Monta Bàsquet, el Ripollet va perdre contra el Casal de la Selva de 8 punts, 65-73, i el Can Prellada va perdre aquí amb el de 14 punts davant del Ripollet B, que és tercer de Lliga i podria fer la promoció per pujar de categoria. Va guanyar per 67-53. El Gasó va tornar a perdre, en aquest cas, de 16 punts davant del Ciutat Vella per 59-75, i el Montpedrós va perdre amb el Gasó C per 72-74. Mentre que el Sant Cugat va perdre contra el Gasolet per 67-79. Pel que fa al món del bàsquet categoria sub-21, el Ripollet continua sent líder, després de guanyar el Can Canyers per 54-47, el Gasolet va guanyar el Boramar 64-63, i deixar que el Boramar sigui l'últim de la Lliga. En el quant al bàsquet femení, la Garriga va perdre amb el Ripollet 51-65, i el Montgat va guanyar el Gasolet per 49-41. En el món del hockey, empate entre l'equip del Manlleu, que venia com a líder, i ara el líder és el Sitges, perquè van empatar a dos, el Manlleu 2, Ripollet 2, i a l'hora gràcies de Sabadell, que va guanyar el Humboldt Ripollet per 42-27. Al món del tenis, el poble de Canamunt va guanyar el Ripollet per 3-2, i l'equip de la segona divisió va tenir jugant descans, i també descans al tenis taula, perquè estaven jugant els campionats de Catalunya, on el club tenis poble de Ripollet va aconseguir la medalla d'or, al quedar campions de la categoria infantil, davant del Mataró, per 3-0, i l'equip juvenil va quedar subcampió després de perdre per 3-0 davant de l'equip del bàsquet de Girona. I l'equip B va quedar també subcampió, o sigui, tercer classificat. Així que va portar dues medalles d'or i una de plata.
Molt bona temporada la del tenis taula, una vegada més, podríem dir, no?
Sí, encara queden diferents campionats. Ara, precisament, es fa el Campionat de Catalunya, també Benjamín, que es farà a Castelló de la Selva i també esperen portar títols, no?
Uh-huh. Doncs repassem breument quins són els partits d'aquest cap de setmana.
Doncs mira, Berga-Ripollet, partit entre el Ripollet, que és segon de la Lliga, contra Berga, que és penúltim de la Lliga. Ella podria preferir la Concòrdia. La Concòrdia és un equip que està classificat molt més amunt de la penya. L'equip de l'Esvila no jugarà el partit perquè tenia que jugar a Sant Pol i aquest equip es va retirar. El futbol sala Ripollet jugarà contra l'escola Pia Sabadell i el Ripollet B contra el Martorelles. Mentre que el futbol sala femení, el Can Clos jugarà a Gironella el diumenge i el Can Clos B a la pista de l'Irisol. Al món del bàsquet, dissabte, tal de Girona Ripollet i el Sant Fruitós contra el Ripollet B, mentre que el Sant Cugat jugarà contra el Gasolà i el Gasolà tindrà jornada de descans i el Gasolà C jugarà contra el Sant Andreu de la Barca. En el món de bàsquet sub-21, la Tira Cullà jugarà contra el Club Bàsquet Ripollet a veure qui dels dos queda primer, o el Ripollet o el Tira Cullà de Montcada, mentre que el Samanà serà el rival del Gasó. En quant al bàsquet femení, el Ripollet jugarà contra el Mollet i el Barberà serà el rival del femení Gasó a Barberà. En el món del hockey, el Ripollet jugarà contra el penúltim de la Lliga, que és la Salle Bonanova, i el Club Hockey Ripollet el diumenge a partir de les 12, el Handball Ripollet pel Sereny, i en el món del tenis, l'equip de més de 18 anys en el jornal de descans, i l'equip del tenis Ripollet de més de 40 anys jugaran contra l'hispano-francès. I també se disputarà aquest cap de setmana, s'han acabat les lligues de Lliga Nacional, s'han acabat, ara jugarà el Campionat d'Espanya, i la fase d'ascens d'un equip del Ripollet, del Sant Nacor Ripollet, que farà la fase per pujar a la primera categoria, i jugarà el diumenge a partir de les 11 aquí en el poliesportiu contra l'equip de Can Patxó.
Molt bé, doncs això pel que fa que aquest cap de setmana, com sempre acabem coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs, després d'estar molts anys com a president Ramon Domènech del Tenis Ripollet, aquesta vegada és el president Manolo Pérez, i Manolo Pérez estarà aquí president com a president del Club Tenis Ripollet.
Doncs ja ho saben, a partir de les 7, de 7 a 8, el programa InfoSport amb el nostre company de Morales. En té moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
L'alcalde de Ripollet va lliurar el passat dissabte 19 d'abril les plaques identificatives a 10 nous membres de Protecció Civil de Ripollet. L'acte va comptar amb la presència del cap de la policia local, Vicente Pacheco, del recentment nomenat nou cap d'unitat de Protecció Civil, José Rey, qui ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic. José Rey, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tras estas incorporaciones, explícanos un poquito con qué efectivos cuenta ahora Protecció Civil.
Bueno, pues mira, pues en civil, nada, la gente se ha apuntado y nosotros, pues nada, estamos aquí esperando a que se apunte uno más y bueno, dando unos medios de, para poder, pues nada, para ayudar un poco a la policía local y bueno, y tener un poco más de responsabilidad, ¿no?, de tema de seguridad y todo eso.
¿Cuántos miembros sois ahora mismo con estas incorporaciones?
Pues ahora somos 16.
Y creo que tenéis mujeres, ¿no?
Sí, tenemos cuatro chicas. Uh-huh. Y tenemos dos más que se quieren apuntar. Pero bueno, tampoco no queremos coger y que se vayan apuntando con un montón de gente ahora. Normalmente nosotros queríamos que ser unos 17, 18, para ir a ver, probando a ver cómo va. Y claro, tampoco no que la gente no vaya a pensar que bueno, aquí por ser civil vamos a ser 20, 30, 40, no. Unos 17 o así.
Uh-huh. Supongo que esa dificultad de tener también un grupo amplio es también por una cuestión de medios, ¿no? A nivel económico, el sustentar todo este trabajo.
Sí, bueno, nosotros tenemos buenos medios y con el ayuntamiento pues no hay problema ninguno, nos apoyan también todos, nosotros procuramos no tener ningún problema y ayudar todo lo que haga falta, todo lo que sea necesario. Y bueno, y entonces pues por eso nosotros procuramos pues ser tanto, ¿no? Si no, pues iríamos menos.
Uh-huh. ¿Tenéis vehículos propios, no, también?
Bueno, tenemos vehículos propios de Protección Civil, que uh-huh. son del Ayuntamiento, pero que los han dado a Protección Civil. Y bueno, y eso es lo que...
Y hay otros dos miembros de Protección Civil, el otro día comentabas en este acto de entrega, que eran unos perros.
Sí, tenemos un perro de rescate.
¿Un perro de rescate?
Sí, tenemos un perro de rescate. Queríamos tener otro más, lo que pasa que, bueno, tampoco no queremos así, porque tampoco no sabemos mucho así hacer rescate, eso, ¿no? Cuando salimos con uno. Después, como nos apuntamos con otros miembros de Protección Civil de otros ayuntamientos, Pues claro, pues normalmente nos aguantamos mejor 50 o 60 perros. Entonces, claro, 50 o 60 perros ya está bien. Y para tener muchos perros también en un ayuntamiento, pues tampoco no es necesario.
Explícanos un poquito cuál es la labor del Cuerpo de Protección Civil. Estamos hablando de un cuerpo de voluntarios.
Sí, es un cuerpo de voluntarios de Protección Civil, que estamos a servicios de, de lo que nos mande el ayuntamiento, normalmente, y bueno, y lo que nos mande la policía local, los mozos, lo que sea, estamos abajo de sus servicios. Lo que ellos hagan falta, pues ellos piden nuestro apoyo y nosotros pues procuramos hacer todo lo que podemos.
¿Cuáles son algunas de las principales funciones? ¿Qué es lo que
os piden? Bueno, funciones, pues mira, puede ser a lo mejor como cortar un cruce, como a lo mejor para la fiesta mayor, como a lo mejor una carrera de bicicletas, como a lo mejor una cabalgata, pues por servir, cubrir algunos puestos de que porque la policía pues nos manda, que no son tampoco de mucho riesgo, pero bueno, ahí estamos.
El pasado sábado comentábamos que recibisteis vuestras credenciales como miembros de Protección Civil. ¿Cuál es el objetivo de estas placas? ¿Os hacen identificados muy a menudo?
Pues a ver, no es que se haga mucho a menudo, ¿no? Pero pasa que hemos decidido, porque como estamos todos, todo el Vallés, todas las agrupaciones de Vallés, pues bueno, hemos decidido pues tener algo para identificarlo, ¿no? Si por ejemplo, yo qué sé, imagínate que yo me voy, por ejemplo, a Santa Perpetua, pues hay un incendio, pues voy a echar una mano, ¿no? Es igual que estuviera en mi ayuntamiento. Entonces, claro, yo llego, por ejemplo, a otro ayuntamiento que nadie me conoce, pues yo tengo con qué identificarme. Y puedo, pues, en todos los medios que yo puedo ayudar, pues, poder ayudar, y es la única manera que puedo identificarme.
Pese a que no sois un cuerpo policial, ¿notáis el respeto de los ciudadanos en ese sentido?
Pues sí, no, los ciudadanos se comportan bastante bien, no tenemos así problemas, ellos lo entienden, nosotros somos voluntarios, ellos tienen que entenderlo y lo están entendiendo, ¿no?, bastante bien, que nosotros estamos ahí para ayudarles, no para fastidiarlos.
Lo que hacéis es velar, ¿no?, un poco por su seguridad.
Claro, nosotros estamos para eso, para velar por su seguridad y, bueno, y procurar, pues, hacer todo lo mejor posible y que no ocurran, pues, cosas, pues, problemáticas.
Vivas muchos años dentro del Cuerpo de Protección Civil. ¿Cómo definirías, qué es lo que te aporta personalmente esta labor?
Mira, pues yo vengo de Galicia, ¿no? Yo empecé ahí en Galicia, yo soy profesional de Protección Civil, yo tengo mi título de Protección Civil, soy técnico de Protección Civil, me he sacado el técnico de Protección Civil, lo he pagado yo mismo, ¿vale? Y me he sacado en Madrid, y bueno, yo estoy muy contento, y me gusta Protección Civil, entonces, claro, yo estoy aquí. Yo, mi idea era, pues ascender, o estar como, trabajando como Protección Civil, ¿no?, como técnico de Protección Civil. Como puede ver, que hay ayuntamientos que tienen técnicos de Protección Civil, a mí me gustaría, ¿no?, pero bueno, yo tengo otros medios de trabajo, entonces, pues claro, yo lo combino con mi trabajo. Es una cosa pues que me gusta.
¿Y qué requisitos se piden para formar parte del cuerpo?
Mira, ¿qué requisitos? Pues no pedimos nada. Aquí, pues, lo único que pedimos es buena presencia y, bueno, y buen carácter para dedicarse a la gente y a los ciudadanos y eso, y bueno, y es lo que pedimos. Después vamos de formación, pues lo vamos haciendo nosotros poco a poco.
¿Qué tipo de formación recibís?
Bueno, pues nosotros vamos dando formación, pues, como decir el tráfico, que eso normalmente, pues, eso cuando hacemos eso, pues, no lo da la Guardia Urbana. Y, pues, bueno, y haciendo cosas así, ¿no?, pues, cómo tienen que dirigirse a la gente, cómo tienen que, pues, muchas cosas así, como dirigirse cuando hay un incendio, como cosas así normales.
¿A nivel de preparación física pedís algún tipo de cualidad o no?
No pedimos así cosas así, eso ya vamos dando formaciones, si uno está apuntado ya nosotros vamos dándoles pues información de cómo trabajamos, lo que somos, que les metemos a mucha gente en la cabeza, que no, porque hay mucha gente que ve que nosotros a lo mejor es un cuerpo como un equipo, no, nosotros somos aquí gente como ciudadanos del pueblo, ciudadanos de eso, pues para ayudar y no somos aquí ningún cuerpo que vamos arrasando ni que vamos nada.
¿Cómo es vuestra relación con los cuerpos de policía?
Pues bien, no tengo ningún problema. Igual que ahora que estoy con la caminata Montserrat, yo me dirigía a todos los cuerpos de los mozos por los ayuntamientos que pasábamos y muy bien, nos han tratado muy bien y tenemos todo el apoyo de ellos y todo muy bien.
Porque ¿cómo se coordina la labor? ¿Son ellos los que os piden que les ayudáis en algún momento puntual? ¿Cómo lo hacéis? ¿Os organizáis? ¿Os soléis reunir normalmente?
A veces nos reunimos, ¿no? A veces pues, piden servicios, a lo mejor, pues, por ejemplo, cuando en Repollet tenemos una cabalgata o tenemos cualquier cosa, pues claro, ellos nos llaman y digo, mira, necesito, ¿cuánta gente sois? Pues tanto, pues mira, necesitamos gente pues para cubrir esto, 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 pues cubrir cosas, ¿no? Entonces, si salimos de aquí ¿no? y ya actuamos con los mozos, pues también lo mismo, a lo mejor nos quieren que echemos una mano, como, bueno, según lo que sea.
De todas maneras, hablamos siempre hasta ahora de trabajos puntuales, de días así como tú decías, festivos o fiestas populares, pero creo que habéis expresado un poco vuestra voluntad de poder ampliar esta labor con patrullas diarias, ¿no es así?
Sí, nosotros lo que queremos hacer ahora es hacer patrullas diarias, hacer colegios, hacer, pues nos gustaría también la gente que tienen pues medios de caminar o algo, pues echar también una mano, ¿no? Y entonces yo me lo he estado replanteando de hacer una salida, ¿no? Y hacer unos medios de coger gente que no se avalen, no sé cómo explicarte, no se sirven por ellos mismos, pues ayudarles, y eso es lo que nosotros buscamos, pero sobre todo los colegios.
Pues una gran responsabilidad en este aspecto de los niños, ¿no? De velar por su seguridad.
Sí, bastante eso, pero bueno, nosotros íbamos a hacerlo, aparte que la policía local y los mozos ya están haciendo también, ¿no? Pero nosotros, bueno, pues queríamos también colaborar un poco con ellos y estar ahí, ¿no? Y que la gente los vea, que pues en civil está ahí y que estamos ahí para lo que haga falta y, bueno, a cualquier hora y a la que sea y para lo que sea y todo.
Comentábamos antes que tú hace muchos años que formas parte de Protección Civil y que eres técnico en este ámbito, pero como jefe de unidad, ¿cómo valoras tu trayectoria hasta ahora?
Bueno, pues yo lo estoy valorando bastante bien, ¿no? Porque yo veo que tengo el apoyo de todos los compañeros, ¿vale? Me apoyan bastante. Y yo procuro hacerlo todo, no hacerlo yo por mi cuenta, ¿no? Yo cuando hago algo procuro hacer una reunión, hablar entre todos, y todos somos voluntarios, no es porque yo soy el jefe, pero bueno, todos somos voluntarios y todos somos compañeros, somos todos un equipo. Entonces me gusta comunicarlo con ellos y, bueno, a decisión de todos, eso es lo que hacemos.
¿Te gustaría aplicar algún tipo de cambio en la unidad o no?
Pues cambio, pues no. A ver, siempre puede haber alguna cosa, ¿no? Se puede cambiar, ¿no? Pero bueno, yo es que cambios así, pues no sé cómo decirlo.
¿Estás satisfecho, digamos, de cómo estáis funcionando actualmente, no?
Sí, yo creo que sí, que estamos actuando bastante bien. Yo cuando tengo un servicio yo llamo a la gente, pues no hay problema ninguno, no, que están ahí aptos para cualquier momento y bueno, no sé.
Pues José Rey, agradecerte en nombre de todos los ciudadanos la labor que realizáis. Muchas gracias y esperamos que continúe así y siga ampliándose. Y como comentábamos, pues muchísimas gracias por habernos atendido hoy y que tengas un buen fin de semana.
Bueno, igualmente. Buenas tardes. Quiero decir a todos los ciudadanos de Ripollet que bueno, que ahí estamos nosotros para lo que haga falta.
Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Sí, i fins aquí l'info d'avui divendres 25 d'abril. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Rem Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I avui acabem amb un tema del musical Els Miserables, ja que demà a la tarda l'Escola Escorcell participarà al concert de Veus Sense Fronteres al Teatre Auditori, on es podran sentir fragments d'aquest musical. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Sing of your heart, echo the